Al matí.
Comparteix pis amb estranys, busca una feina formal, puja al metro pels matins, ves al cine alguna nit, però igualment mai entendràs el que és anar comptant els anys, esperant la solució que s'emporta.
Informació, reflexió i entreteniment. Amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Com us dèiem, avui descobrirem el projecte ManYou, finançat per la primera nit de la ciència, amb l'objectiu de prevenir els problemes de salut mental entre els més joves. Fa un any que s'ha donat a conèixer el conjunt d'instituts vallesans. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia. Després d'una prova pilot realitzada en 5 centres de secundària des del novembre del 2018, que està oberta a tots els instituts vallesans. Tot i que encara és d'hora per arribar a grans conclusions, els professionals de salut mental del Taulí sí que han notat els primers efectes d'aquesta experiència. Els metges són ben rebuts als centres educatius.
Doncs per parlar del ManYou, el que fem, i d'altres activitats també de prevenció en l'àrea de salut mental, avui tenim a l'estudi la doctora Montse Pàmies, que és la cap de Salut Mental Infantil i Juvenil del Taulí. Bon dia, doctora, i
bon
benvinguda.
Dia.
Ho comentàvem ara, no? Doncs que al principis de l'any passat el projecte es posava en prova en 5 instituts. Com van anar, doncs, aquests primers contactes i com es van triar també aquests instituts?
Sí, vam fer una prova a 5 instituts. Bàsicament, en aquesta prova volíem veure com en rebien a les escoles el fet d'arribar a un psiquiatre o un psicòleg a una escola i parlar de salut mental, quins eren els dubtes que podien tenir els adolescents i després si utilitzaven o no la nostra pàgina web, que és aquesta, que és el ManYou. El ManYou és una pàgina web amb elements de coneixement i de prevenció de salut mental infantojuvenil. Vam fer l'anàlisi d'aquest primer programa pilot, va ser positiu, i des de l'any passat que vam fer ja un projecte d'implementació a tots els instituts de Sabadell. Vale? Llavors vam fer un taller d'un aspecte de la prevenció que ells ens havien dit que els hi preocupava, que eren les relacions tòxiques, les relacions de superioritat o d'inferioritat dels nois i noies en les relacions personals. I vam fer un taller en els estudiants de segon de l'ESO de la majoria d'instituts i d'escoles de Sabadell. Fèiem aquest taller i presentàvem també el ManYou. I era una manera, doncs, de treballar un aspecte concret i que poguessin utilitzar la plataforma també pels altres dubtes que els anessin sorgint i sortint. Aquest projecte va ser el de relacions tòxiques. Després, en un grup també de la ciutat de Sabadell, vam fer un altre taller sobre psicosis, però ja en els estudiants de quart de l'ESO. Mm-hmm. I aquest any, per exemple, farem dos tallers. Un taller que és Màquines de sentir, que parlarem sobre els sentiments i les emocions, i un altre que som perfectament imperfectes, que és sobre l'autoestima. Aquest any ho farem també, o sigui, no només nosaltres desplaçant-nos en els centres, sinó també dins de cada institut i escola de Sabadell hi ha, doncs, persones, doncs, psicopedagogs dels centres o professors que d'alguna manera s'han interessat i estan més com són com els representants del ManYou, no?, en les escoles, perquè el que sí que veiem és que és molt important que nosaltres fem prevenció en els centres, però el que és més important encara per consolidar la prevenció és que els propis que creem agents de prevenció en els propis professors, entre els propis alumnes, entre el personal que conviu dia a dia amb ells, que els alumnes ho puguin veure, no?, com que aquestes persones puguin ser també font de prevenció. Que els expliquin coses, que els orientin, tot allò que podem fer nosaltres, també ho poden fer aquests agents a la comunitat, que es diu. Val? Per tant, aquest és el projecte d'aquest segon any de ManYou. I això ha fet, no?, doncs, que sí, que s'utilitzés més la nostra pàgina web. Farem control de les visites, dels usuaris que visiten, que pregunten, que ens donen comentaris. I, bueno, també sabem que sobretot, és una pàgina web que es visualitza aquí, en el nostre entorn, però també tenim entrades de països de Sud-amèrica o inclús d'Estats Units.
Abans mig ho apuntaves, aquest contacte amb els instituts també us ha permès veure què és el que preocupa els joves, què és el que interessa i reorientar o orientar les xerrades que feu a cada centre?
Sí. Sí, realment, perquè és molt bo sortir de l'hospital. Jo crec que això és interessant pels psiquiatres i pels psicòlegs. En el nostre equip de salut mental infantojuvenil, una part dels psicòlegs ja surten de l'hospital per l'atenció a l'autisme, que és la patologia més greu a les escoles, però no havíem sortit per anar a xerrades més generals a tots els alumnes. I jo crec que sí, que val la pena, perquè prens més la mesura real de la situació. Si no, nosaltres el que veiem des de l'hospital sempre és ja el final de les històries, no? És a dir, quan ja s'ha desenvolupat una malaltia mental, un trastorn alimentari, una depressió, un problema de l'aprenentatge amb conseqüències, és a dir, veiem el final. I el que ens hem adonat en els anys que portem treballant aquí és que hem d'anar més a l'inici i hem de fer més prevenció. Jo quan vaig arribar al taulí, ara farà 12 anys, no fèiem programes de prevenció, fèiem tractaments. I progressivament hem anat evolucionant cap a la prevenció. No? I un dels aspectes de prevenció és el manyo.
Una de les conclusions a les quals heu arribat és que els metges éreu benvinguts, no?, a les aules, tant pels alumnes com pels professors. Trobaven ells a faltar aquesta informació sobre salut mental?
A veure, jo crec que els nostres adolescents reben informació a cabassos i per tot arreu. Per totes les xarxes, per tot arreu, és una informació intensa, ràpida, moltes vegades poc profunda, però moltíssima, moltíssima informació.
A vegades massa, fins i tot, no?, perquè es desinformen.
Bueno, massa respecte a la nostra manera de quan érem adolescents que rebíem la informació. En realitat, ara és aquesta la manera en la que ells reben la informació. I, per tant, és aquesta la manera que hem de conviure amb ells, no? I també és cert que els professors, a les seves classes de tutories, i cada escola té diferents programes en què parlen de temes de salut. Això és així i estic segura que fan una gran labor els mestres en aquest sentit. Però sí que és cert que per ells veure una persona que és un metge, que és de l'hospital, que surt i que ve allà i t'explica les coses dia a dia, doncs els hi atreu. I també els expliquem a vegades casos concrets, no?, en què ells es puguin sentir pues, com identificats, no? I, no sé, amb això de les relacions tòxiques, no? Doncs, per exemple, noies que a la consulta et diuen, no, és que el meu nòvio m'ha de mirar el WhatsApp, perquè si no vol dir que no li tinc confiança, no? Frases d'aquestes que et descol·loquen moltíssim a la consulta, els hi expliques a ells a l'escola i et diuen... Pues, vas veient que hi ha un cert escàrrec de que a mi em passa això, no?
Que és més comú del que sembla, no?
Que és més comú del que sembla, sí, almenys amb el taller que vam fer l'any passat de relacions tòxiques. I per tant, sí, penso que apropar la medicina i apropar també la salut mental, no? Perquè a vegades, doncs, l'estigma que potser la nostra generació encara tenim una mica sobre la salut mental, no la tinguin ells, no? És a dir, jo podria ser una cardiòloga i anar allà a parlar del risc d'infart, doncs vaig a parlar de prevenció de malaltia mental.
I noteu aquest canvi de mentalitat dels joves respecte a altres generacions com les nostres,
sí.
En quant al trastorn mental?
Sí? Jo soc una gran defensora de la nova generació de joves i crec que sí que hi ha un canvi en aquest sentit. També és un canvi herència de molta labor que portem fent fa anys, és a dir, anem fent diferents aproximacions de la salut mental a la comunitat, no? A la normalització de la malaltia mental com una altra patologia i a la integració de les persones amb malaltia mental més greu, doncs, a la comunitat. I jo crec que en aquest sentit el Parc Taulí és un hospital molt pioner en el treball comunitari a Catalunya.
Sense estigmes podria detectar abans un problema de salut mental, el que comentaves, no? Que arriben a la consulta quan ja està al final de la història. Sense aquest estigma i amb una mentalitat més oberta es podria diagnosticar abans o fins i tot evitar un problema de salut mental?
Es podria detectar abans, sí, i moltes vegades la intervenció a temps evitaria el desenvolupament de trastorns. En aquest sentit, també una altra iniciativa que fem a nivell de prevenció des de l'equip de salut mental infantojuvenil és que en les àrees bàsiques de salut, en els equips d'atenció primària de Sabadell i Cerdanyola, tota la nostra àrea de referència, fem uns grups que es diuen Pares en Positiu. Són uns grups d'unes sessions, de 5 sessions, que donen els nostres psicòlegs en alguns ambulatoris, junt amb la infermera de salut i escola, sobre pautes bàsiques de conducta. No han de ser nens amb patologia, sinó són pares que volen anar allà perquè els expliquin doncs quina és la millor manera d'aconseguir que compleixin una ordre, o quina és la, potser, la millor manera de castigar o de reconduir conductes, què podem fer amb l'ús del mòbil, per exemple, aspectes educatius que tenen que veure amb la conducta i els aprenentatges que els interessen als pares. Per tant, els pediatres els deriven en aquests grups sense que el nen tingui cap trastorn i els pares fan aquest aprenentatge. Nosaltres pensem i estudiem, esperem que tinguem resultats més endavant, perquè és un programa que vam començar el curs passat, i veure d'intentar evitar si els pares apliquen millor les pautes de conducta, ajuden al nen en determinats aspectes. Potser això, pensem, i tenim prou i estudis, però no en el nostre país, de que mostren evidència de que això redueix el risc de tenir, per exemple, un trastorn de conducta, o redueix el risc de tenir més altres dificultats en els aprenentatges.
I aquest programa és totalment obert a qualsevol pare i mare, per si ens escolten i algú... Doncs,
qualsevol pare i mare, que els nens tinguin entre 6 i 12 anys, l'escolarització de primària, diguéssim, i que vagin a les àrees base, a qualsevol equip d'atenció primària del nostre territori. Sí, és probable que el pediatre els hi proposi, si un dia els diuen és que estic cansat de les rabietes, per exemple, no? O és que no sé què fer perquè se'n vagi a dormir d'hora. Aquestes coses normals que els pares preguntem als pediatres, pot ser que el seu pediatre li digui, doncs mira, tenim aquest grup aquí, aquí al mateix equip d'atenció primària, i ve el psicòleg del taulí per fer aquest grup. I si no, doncs sí que demano als pares de Sabadell que els hi preguntin als seus pediatres i que vinguin als nostres grups.
Doncs molt interessant aquest projecte també.
Sí, no, em preguntava si aquests canvis de conducta, no, aquest orientar el nen des de ben petit, pot evitar problemes, o sigui, tots els trastorns de salut mental o un gruix important es poden evitar amb uns hàbits, amb un estal damunt del nen, o no? O n'hi ha que no es poden evitar de cap manera?
A veure, la malaltia mental, qualsevol tipus de malaltia mental té una base biològica, una certa predisposició genètica, biològica, i després factors de l'entorn que fan que es desencadeni en un moment o un altre, amb una intensitat o amb una altra. Sempre és una suma de genètica i d'entorn, qualsevol trastorn mental. N'hi ha alguns que tenen una càrrega genètica molt més potent, l'autisme, per exemple, l'esquizofrènia, el trastorn bipolar, són malalties amb una càrrega genètica i biològica més potent. El TDAH també té una part important de genètica, no? Però hi ha una part de la forma com l'entorn en el que estem, o la forma com responem a l'entorn, l'entorn cap a nosaltres, els factors d'estrès, el consum de drogues, o sigui, hi ha factors externs que poden fer que una malaltia comenci en un determinat moment o més tard, i que comenci amb una intensitat o una altra, i aquests factors més externs són els que on hem de dirigir els programes de prevenció, perquè la modificació genètica, no, òbviament, en aquest moment encara
no s'hi pot fer res,
no és un objectiu.
Retornant al projecte Manlleu, que abans comentava que també doncs venen consultes o que detecteu que hi ha doncs altres usuaris, no, de fora de la ciutat o la comarca, que visiten aquesta pàgina, heu pensat de potser doncs obrir aquest projecte a la resta de Catalunya i fins i tot a la resta del planeta?
Sí, la veritat és que ens agradaria molt, i de fet en aquesta línia hem demanat una beca a una entitat, perquè si realment això es produeix, doncs puguem fer un procés de difusió més gran, i amb la seva versió doncs en castellà poder-la difondre, no, a països de Sud-amèrica. Però això també suposa tenir un equip dins de l'hospital que estigui constantment responent, modificant, introduint, no, i gestionant la prevenció des de l'hospital. Vale? I això suposa uns recursos que en aquest moment no tenim, però que hem demanat.
Perquè no existeixen projectes com aquests. Són pioners,
alguna,
no?
Hi ha alguna pàgina, sobretot a nivell de... amb llengua anglesa, sí. Hi ha una pàgina australiana que té aquesta funció, però amb espanyol no, i amb català tampoc.
Tant el Mind You com els altres tallers i tot el que és el tema de la prevenció, Suposo que els efectes es veuran a llarg termini. Sí. Què és el que espereu que es vegi això? Com es traduirà o com us agradaria que es traduís a la consulta? Que us arribin menys casos? Que us arribin casos menys greus?
Sí, ens interessaria que es detectés abans, que ens arribessin més greus, menys greus, perquè tal que poguéssim intervenir, i, per tant, fa una millor evolució. Quan abans es detecta, abans es pot intervenir i l'evolució és millor. Penseu que el cervell del nen és un cervell amb un constant desenvolupament. Per tant, aquelles intervencions que fem en el moment del desenvolupament del cervell poden acabar traduint en una situació de normalitat, de salut, no? Que serà més difícil, tot i que òbviament també és important la prevenció en l'edat adulta, però en els nens té aquesta doble vessant, que estem intervenint en un moment del desenvolupament del cervell. Per tant, aquesta prevenció pot tenir uns canvis realment remarcables a la llarg de la seva vida.
Heu detectat que hi ha col·lectius més vulnerables que altres a patir alguna d'aquestes patologies de salut mental per aquests factors, no?, que comentàvem
abans? Hi ha una part d'herència, és a dir, una població vulnerable podria ser aquelles persones que en la seva família hi ha malaltia mental, per aquesta part que he dit de l'herència, no? D'una certa predisposició genètica cap als trastorns mentals. Per tant, aquelles famílies en què hi ha persones amb depressió, amb ansietat, amb esquizofrènia, amb trastorn bipolar, amb autisme, són persones de més risc. I després també un altre col·lectiu de risc són aquells nens i nenes que han tingut situacions traumàtiques en la infància, no? Persones que han tingut abandonaments, maltractaments, abusos. Sabem que l'estrès en la primera infància és un factor de risc per desenvolupar malalties. Per tant, aquestes persones que han tingut aquestes situacions de risc, per exemple, en el nostre territori hi ha diferents centres de nens que són atesos, són nens tutelats per la DGAIA, no?, que han estat retirats dels seus entorns familiars per aquestes situacions de risc i de maltractament, serien un col·lectiu vulnerable els que els hauríem de fer una discriminació positiva, o sigui, atendre'ls amb una atenció més específica, més intensiva i més des de la primera infància per intentar revertir, doncs, aquests efectes traumàtics que pot haver estat per a ells, doncs, els abusos o els maltractaments.
Això s'està fent o encara no?
Sí. S'està fent. O sigui, l'atenció que donem des de l'equip de salut mental a la població més vulnerable, que són els nanos de la DGAIA, és una atenció, és una discriminació positiva, amb nombre d'hores i amb intensitat d'intervenció.
Abans parlàvem, no?, que les noves generacions doncs, no tenen tant d'estigma, no?, amb els problemes de salut mental, però per la gent més gran, també, que ens escolta, no?, com hauríem de canviar aquesta mirada?
Programes com aquest que feu vosaltres ja és una manera, no?, de canviar la mirada de la població, perquè segurament la setmana passada parlàveu d'hospitalització o d'altres aspectes, no?, i entre ells introduïm la salut mental com un aspecte més. I penso que en aquest sentit normalitzar i veure que els problemes de salut mental tenen un diagnòstic, tenen un tractament, que aquests pacients milloren, no?, que hi ha factors externs que podem modificar, i modificar-los, i que en tot cas són malalties del cervell, del desenvolupament del cervell o del cervell ja en fase de desenvolupament final, i com a tals doncs han de ser tractades com les altres, no? I amb els suports que es necessiten. És evident que a vegades la malaltia mental pot produir un cert deteriorament en el cervell i pot requerir uns suports especials, doncs els hi posem, però és que les persones que han tingut un traumatisme important potser també necessitin aquest suport, o les persones que tenen una patologia com la diabetes o patologies cròniques també necessiten suports. És a dir, que tots, en diferent mesura, podem necessitar de suports. I les persones amb malaltia mental a vegades necessiten aquests suports.
Potser en el cas de nens i joves el que més respecte fa als pares és el fet de medicar el fill. No sé si des d'aquí es pot llançar un missatge del camí que hi ha abans d'arribar a la medicació i també el fet de si medicar doncs, pot arribar a tenir la seva part positiva i treure també aquesta por, no?, que poden tenir els pares.
Clar, la medicació és, en alguns trastorns, una opció de tractament. És estrany que en psiquiatria infantil sigui l'única opció de tractament. Habitualment, quan posem un tractament farmacològic, associem també un tractament psicològic, en la gran majoria de trastorns. Malauradament, tenim trastorns com l'autisme, que no tenim un tractament farmacològic, tant de bo tinguéssim un tractament farmacològic. El que vull dir és que qualsevol opció de tractament que proposem des del nostre equip, tant sigui tractament psicològic com farmacològic, els pares han de saber que darrere d'això hi ha l'evidència de la ciència, que nosaltres fem un esforç per estar actualitzats, per estar al dia d'aquelles intervencions que són efectives. I, per tant, si oferim un tractament, que ells preguntin tot el que hagin de preguntar, que ens traslladin tots els dubtes, però és una opció terapèutica que està validada, i que pot millorar la malaltia mental, curar o no curar, però almenys millorar la malaltia mental i evitar l'empitjorament o el risc de tenir altres trastorns.
Doncs moltíssimes gràcies, doctora Montse Pàmies, cap de Salut Mental Infantil i Juvenil del Taulí, per totes aquestes propostes que van un pas més enllà en la lluita contra, doncs, això, per intentar evitar i detectar i fer tota aquesta tasca de prevenció tan necessària. Que vagi molt bé, bon dia.
Gràcies a vosaltres per tenir en compte la salut mental.
Al matí, amb Raquel García.
Què passa, penya? Què passa, penya? Soc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora, clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
Ostres, sempre les mateixes pel·lícules. Saps què? Vaig a posar la ràdio a veure què fan a Ràdio Sabadell.
Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
Descriu-me en Marcellus Wallace, doncs digue'm com és.
Què?
Torna a dir què? Torna a dir què?
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
Què?
Viu el Rodal amb la Unió Excursionista de Sabadell. Lluís Fernández, membre de la secció d'Història.
Avui parlem d'una masia que és, i no és, de Sabadell, Can Maurí. Can Maurí és del terme municipal de Polinyà, però una part de les seves terres del sector de Ponent pertanyen al terme de Sabadell. Està situada gairebé a la carena de la serra que baixa de Pedrasanta i que passa per Can Riera, Can Maurí i acaba al Poble Nou de la Salut. Una pista forestal enllaça el Poble Nou amb Can Maurí. És una masia antiga, de la qual ja hi ha documents escrits que en parlen de 1000 anys enrere. També se sap que fa uns 300 anys es deia Galí i no Maurí. El curiós de la casa actual és que, dels tres cossos que té, el de llevant és més llarg que els altres, de tal manera que sobresurt per davant i, per tant, la façana forma un angle recte. Precisament en aquest cos que surt hi ha una finestra d'aquelles que es fan dir sí senyor. Can Maurí és força coneguda en els ambients literaris catalans perquè un il·lustre escriptor hi va passar gran part de la seva infantesa. Ens referim a Pere Calders. La seva mare, de cognom Rossinyol, n'era filla i tenia la major part de la parentela a Sabadell. Més tard, la casa i les seves terres van passar a mans dels Alari de Sabadell, que durant anys van ser els concessionaris de les escombraries de Sabadell. I dins la finca hi tenien els famosos famarots, és a dir, el lloc on anaven a parar totes les deixalles de la ciutat. Deixalles que encara avui hi són soterrades. Can Maurí és actualment una masia molt ben restaurada, on a més de viure i els propietaris hi tenen un restaurant que de mica en mica ha anat agafant volada i prestigi, i avui és del tot recomanable. És una llàstima, però, que hagin fet desaparèixer una cosa molt petita, però molt important, del nom de Can Maurí, l'accent de la I. Des d'aquí fem un prec, si us plau, tots plegats, posem-hi tots l'accent.
A Ràdio Sabadell volem sentir totes les veus de la ciutat i per això volem arribar a la més important, la teva. Ara t'ho posem molt fàcil. Hem creat un canal de Telegram. Es diu Participa a Ràdio Sabadell. Busca'l i uneix-t'hi. T'enviarem preguntes al teu telèfon mòbil i en les podràs contestar amb notes de veu. A Ràdio Sabadell, bateguem amb tu. Ara també al Telegram.
Estimats amics i amigues oients, torna Parlem d'Òpera.
En aquesta, la nostra temporada número 10, noves històries i noves músiques perquè les gaudiu plenament.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Parlem d'Òpera a Ràdio Sabadell els dijous a les 8 del vespre, divendres a les 3 de la tarda i dissabte a les 10 del matí.
Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Hola, bona tarda, em dic Ilenia i sóc de Sabadell i vull dedicar la cançó de Soldi al Rubén, que és el meu company, me l'estimo molt i li agrada molt aquesta cançó.
In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquillo, sto arrivando, te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era altro.
Beve champagne sotto Ramadan, alla TV danno Jackie Chan, fuma narghile, mi chiede come va. Mi chiede come va, come va, come va, sai già come va, come va, come va. Penso più veloce per capire se domani tu mi fregherai. Non ho tempo per chiarire perché solo ora so cosa sei. È difficile stare al mondo quando perdi l'orgoglio. Lasci casa in un giorno, tu dimmi se
pensavi solo ai soldi, soldi. Come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti, fotti. Mi chiedevi come va, come va, come va. Adesso come va, come va, come va.
Se esto tiene un precio, dime quanto. El dinero no vale pa' tanto. Aprendí si caigo, me levanto. Busqué mi nombre en el asfalto, que cómo me va, buscándome la haya, que nadie la da. Nadie te va a dar lo que quieres tener, no. Nadie te va a dar lo que quieres tener, bro. Todos pensando en dinero, eso le pasa a todo el mundo. Siempre lo ponen primero y el amor de segundo.
Yo le vi solo soldi, soldi. Comencé a ver si ha vuelto soldi, soldi.
Matí amb Raquel García. Els més petits de casa.
Necessiteu que els vostres fills tinguin telèfons mòbils per tal de poder-los tenir localitzats i, d'altra banda, us trobeu que sovint fan un ús inadequat? Naveguen els vostres fills masses hores per internet? Tenen perfils a xarxes socials que ni coneixeu? No sabeu, potser, com posar límits a les noves tecnologies? Certament, els mòbils s'han convertit en una de les principals causes de preocupació i de conflicte a moltes famílies. Per aquest motiu, dos cops al mes, nosaltres al matí, intentarem resoldre dubtes i buscar solucions. I per això comptem amb l'ajuda del professor Gerard Vilanova. Bon dia, Gerard.
Bon dia, Raquel.
A veure, suposo que el món camina immers en una revolució tecnològica sense precedents i que tot això ens ha provocat uns canvis en el nostre dia a dia. Anem pel bon camí o anem massa perduts, potser els pares?
A veure, vull ser positiu i en general jo crec que anem pel bon camí. És evident que la nostra societat, la manera com ens informem, com accedim a la informació, com ens comuniquem, com consumim, doncs en tota aquesta matèria hem trobat un munt de beneficis des que van arribar a aquestes anomenades noves tecnologies. Val? És a dir, en general, hem millorat, efectivament. Però és veritat que pel camí ens hem oblidat d'algunes coses que en el passat practicàvem i que ens aportaven salut mental, tranquil·litat, i que de tant en tant va bé recordar per no caure en l'excés i en l'abús de noves tecnologies i tenir efectes negatius.
Com, per exemple, que ara m'has cridat l'atenció, quines són aquestes coses que hauríem de tornar a recuperar?
Per exemple, el contacte amb l'immediat. Allò que estem fent ara davant de les persones que comparteixen el nostre espai i temps. Segurament deus haver vist en moltes ocasions, en cafeteries, en restaurants, persones que estan totalment abstretes per la pantalleta. Jo entenc que això és un retrocés, que el mòbil, l'internet, la nova tecnologia està molt bé, sempre que sapiguem trobar els espais i, sobretot, les finalitats. És molt important que nosaltres ajustem, d'alguna manera, les nostres necessitats amb els nostres usos i no fer usos indiscriminats o que simplement segueixen la inèrcia.
Doncs nosaltres el primer que hem fet, Gerard, doncs és sortir a peu de carrer per preguntar també als sabadellencs i sabadellenques com ho fan tot això de gestionar els dispositius mòbils. L'Anna Sánchez doncs ha trobat respostes per a tots els gustos.
Bon dia, Raquel. Estic amb la Clàudia. Quants anys tens?
10.
Tens mòbil?
Sí, però sense línia.
Utilitzes xarxes socials?
Sí.
I què utilitzes?
Bueno, el mail, el TikTok i el Hangouts.
Què és això del TikTok?
Un lloc on tu penges vídeos, és un tipus Instagram, i després la gent que tu acceptes t'ho veu.
I la teva mare et controla les hores que pots estar o mira abans el que penges abans de pujar-ho?
A vegades sí i a vegades no.
Tu també utilitzes aquesta aplicació?
Sí.
I la teva mare també t'ho controla?
Bueno, a vegades mira uns quants i sí.
Estic amb un grup de nens que em comenten que utilitzen una xarxa social que és específica per nens. Com es diu?
Hangouts.
I aquí què fas?
Pues és un WhatsApp per nens més petits.
I tu tens mòbil?
Sí.
I els teus pares això t'ho controlen?
No el porto al carrer, només el tinc a casa per jugar i em controlen el que escric i el que no.
Ara estic amb l'Ainoa, de 14 anys també. Tens mòbil?
Sí, utilitzo l'Instagram i el WhatsApp.
I la teva mare et controla les entrades, el que publiques?
Sí, ella em segueix i veu tot el que faig.
Utilitzes el mòbil tot el dia, te l'emportes a l'escola, el portes sempre amb tu?
Sí, el porto sempre.
Em dic Víctor i tinc 14 anys. Utilitzo WhatsApp, Instagram i Twitter.
I estàs tot el dia amb el mòbil a sobre i si t'envien qualsevol cosa al moment ho mires?
Si estic entrenant, m'espero quan acabi d'entrenar i ho miro, però si el tinc allà, el mòbil a la butxaca o alguna cosa, i veig que em sona, l'agafo i contesto.
I la teva mare et controla les hores o el que penges o les xarxes socials en general?
A vegades, però no molt.
Normalment utilitzo l'Instagram, el TikTok o Musical.ly i el YouTube a vegades. I doncs crec que miro el mòbil al voltant de 7 hores o alguna cosa així.
Com?
Al dia? Però l'utilitzes només en temps lliure o a la classe si t'arriba qualsevol missatge o qualsevol... Ho mires també encara que estiguis a classe?
No, a classe no, perquè si no me l'agafen. Però a casa, per exemple, quan estic estudiant o fent deures, sí que ho miro.
I els teus pares et miren les publicacions?
Ho veuen, el que faig i tot, però no em fiquen restriccions d'hores ni res.
Quines xarxes socials són les que més utilitzes?
Instagram.
Postureo para que el mundo lo vea.
que la vida con un filtro no es tan fea. Y si no te sientes guay, es porque tu autoestima se mide en likes.
El que publiques, t'ho inspeccionen primer i et donen a l'okay o com va?
Bueno, de vegades els ensenyo la foto i em diuen si la puc penjar o no, però o sigui que sempre és que sí, normalment.
I quant temps dediques al mòbil?
Unes 2 hores. Tinc un ordinador propi per les feines de classe i l'utilitzo per fer PowerPoints o Words.
A vegades, si estic molta estona al mòbil, em pregunten què estic fent perquè porto molt rato, però normalment mai.
I què fas tota aquesta estona amb el mòbil? Què mires?
Normalment l'Instagram i jugo a jocs que tinc.
I el YouTube, el mires?
Bueno, normalment el YouTube el miro per la tele.
Utilitzeu tablets, mòbils, ordinadors?
La Play i juego al Minecraft.
Jo jugo al mòbil i alguns jocs que m'instal·lo.
Jo jugo amb el meu tiet a Brawl Stars i amb els meus pares mirem pel·lis.
Algú d'aquí és el seu net, suposo. A nivell de xarxes socials, els pares els hi portaran un control?
Sí, sí, suposo que sí, sí. Però quan tenen el mòbil és difícil portar un control, eh?
Arnau, i a tu què t'agrada jugar?
Al Minecraft, a hockey i a Lego.
I què és això del Minecraft?
És un joc que va de construir, de sobreviure a l'hàbitat natural, diguéssim.
¿Y le dedicas muchas horas a las redes?
La verdad es que sí.
Siempre menos en clase, que no nos dejan tenerlo.
¿Y os controlan vuestros padres?
Que tenga cuidado lo que subo y dejo de subir y ya está. Alguna foto sí que me han dicho que la borrara.
Sí, yo primero lo subo y ellos lo miran y luego me dicen algo.
Dame un like, dame un like. Quiero ser guay, quiero ser guay. Has caído en mi red.
Doncs hem vist que hi havia respostes, no?, i educacions diverses en el món de la tecnologia. Quins diries que són els errors més freqüents, Gerard? Perquè hem de dir que tu, doncs, habitualment fas xerrades a escoles i instituts, no?
Sí, m'has presentat com a professor i la realitat és que no exerceixo avui dia com a professor. Més aviat sóc formador. És un terme més ampli que em permet explicar que tant intervinc amb menors com amb majors d'edat. De tota manera, a mi, en aquest moment actual, el que m'interessa més és intervenir amb majors d'edat, amb adults, pares i mares, perquè al final és on neix tot això de l'educació digital o l'educació mediàtica. Neix a casa. A casa és on adquirim els aparells i a casa és on, d'alguna manera, transmetem els usos que n'han de fer els nostres fills. L'escola, evidentment, hi té un paper protagonista també. Però bé, l'escola, a veure, sense ànim de ser massa crític, podríem dir que la incorporació de les noves tecnologies ha sigut fins i tot traumàtica en alguns casos. Algunes escoles fins i tot es neguen. Ara mateix hi ha una iniciativa legislativa popular que demana que, com a França, es prohibeixi l'ús del mòbil a les escoles. Clar, jo no sé si...
Ja estàs d'acord o no?
Jo no. I t'explicaré per què. No tant l'ús del mòbil. Jo crec que hi ha un concepte més enllà, que és el que he dit abans, educació digital o educació mediàtica. Quan digui educació digital, que no s'entengui com aprendre a fer funcionar un mòbil o un ordinador. És un concepte ampli, potser per això molts cops l'acompanyo d'aquest altre concepte, educació mediàtica, que seria el d'aprendre el gran mitjà de comunicació, aprendre a utilitzar el gran mitjà de comunicació que és internet, val? I aprendre no només a ser receptors de missatges, sinó també creadors, perquè la xarxa ens dona aquesta possibilitat també. Llavors, és importantíssim que família i escola es proposin d'una vegada a educar els menors en això. I l'escola, de moment, si parlem amb professors, mestres i professors, professores, ens trobarem reticències, com a mínim. Per què? Perquè reben els impactes negatius. Perquè no existeix encara aquesta educació, tot i que sí que els plans d'estudis, doncs sí, el currículum existeix, la competència digital, però no té un lloc gaire definit. No és una matèria, no té assignat un espai i un temps. De manera que allò que és transversal s'acaba difuminant perquè no s'avalua i, per tant, tampoc s'ensenya. De fet, hi ha uns quants herois, i jo en conec uns quants, que sí que ensenyen, i ho ensenyen molt bé, però és més aviat una acció, podríem dir, gairebé voluntarista, no regulada, que ningú supervisa, que ningú avalua, que ningú segueix, que ningú s'ocupa després de transformar en el moment que cal. És una cosa que està en l'aire, i davant d'aquest buit, davant d'aquest desert digital, els pares tenim dificultats. Per què? Perquè estan instal·lades aquestes noves tecnologies en la societat. ens arrosseguen, fins i tot de moments ens esclavitzen, els pares ningú ens ha format, ningú, però tots ens hem vist amb cor d'adquirir aquests aparells sense ni tan sols molestar-nos al més mínim a llegir, per exemple, les condicions d'un servei que acceptarem sense, com deia, ni pensar-hi.
Uh-huh. A més, el cert és que els nens demanen els mòbils cada cop més aviat, no? Què hauríem de fer? Retardar al màxim aquell moment o millor, doncs, educar-los amb unes normes?
Evidentment. Aquesta és una de les preguntes estrelles dels meus tallers quan vaig a trobades amb pares i mares. A quina edat? Doncs no hi ha edat. D'una banda, tenim l'influx de les companyies, la indústria, per dir-ho així, de les comunicacions, que apreten, i apreten fort. Com? Posen a l'abast de les famílies, a través de tarifes gratuïtes, semigratuïtes, aparells, dispositius també gratuïts o molt barats, estimulen d'alguna manera que ens fem amb aquests aparells per introduir cada cop més d'hora la tecnologia en els infants, no? Llavors, clar, entre els testimonis que hem sentit abans, hem sentit una nena de 10 anys. És d'hora o és tard? Home, doncs si la seva família s'ha preocupat i ocupat de formar aquesta nena i és capaç, amb la supervisió necessària, de conduir el seu itinerari, podem dir que és correcte, tot i que molts dels serveis als quals tindrà accés no ho farà de manera legal, perquè la majoria de serveis, xarxes socials, per exemple, tenen una edat d'incorporació, una edat legal d'incorporació posterior, força posterior. Val? Llavors, tot està, crec jo, en l'educació. Tampoc, per contra, el que es pot fer, retardar això fins a l'infinit, fins als 18 anys, no? Home, no pot ser. Això avui dia és una excentricitat. És veritat que hi ha una edat, el nostre país és en el pas del sisè de primària al primer d'ESO, l'institut, quan els alumnes arriben aquí, ja hi ha una majoria important de nens i nenes que adquireixen el telèfon mòbil i amb això comencen a tenir accés lliure i menys controlat a tots aquests serveis.
O sigui que potser hauríem de tenir clar com és el nostre fill, no? Primer, perquè suposo que també no només depèn de l'edat, sinó de la maduresa, i veure, doncs, no?, a gestionar, doncs, a quina xarxa social, si hi ha de ser-hi, si pot, doncs, potser, doncs, a través de l'usuari del pare o de la mare, no?, potser també això ho facilita, i sobretot controlar o limitar el temps que passa en el món digital. Què seria el més recomanable?
Jo parteixo d'un pressupòsit.
Vinga.
El que és bo pels nens és bo pels grans. És a dir, que tot el que els pares i mares demanem als nostres fills i filles seria bo que ho apliquéssim, perquè en aquesta matèria, en altres no m'hi fico, però en aquesta matèria, com et deia, el que cal és organitzar, pautar, regular, trencar amb les inèrcies i l'accés il·limitat. Aleshores, i perdona, ara em ve al cap una altra de les coses que hem sentit en aquests testimonis, una nena que deia que tenia telèfon mòbil sense línia. Doncs per què no? És un bon inici. Llavors, què tenim? Tenim un petit ordinador a la butxaca depenent de xarxes wifi.
No? Sí,
de xarxes wifi. Això elimina, per exemple, l'ús del mòbil, evidentment, a l'escola. Hi ha escoles que tenen wifis obertes, n'hi ha que les tenen amb clau, això ja. Elimina l'ús del mòbil pel carrer, elimina l'ús del mòbil, o diguem-ho al revés, l'ús del mòbil es concentra a casa, per exemple, on tenim xarxa wifi, o en altres espais públics on sí que hi ha xarxa wifi. Llavors l'exposició és menor. És una bona manera de començar. I com deia abans, hi ha una cosa que els adults hem d'entendre, que serà molt més fàcil de transmetre el nostre comportament si l'incorporem al nostre dia a dia, que no pas si demanem una cosa als nostres fills i nosaltres fem la contrària. Com he començat dient, el que és bo pels petits és bo pels grans. Per tant, molt abans que nens i nenes tinguin mòbil de propietat, és bo que els pares es conscienciïn de quins són els seus usos, hàbits, costums tecnològics, perquè seran aquests els que primer transmetran als seus fills.
De fet, en aquest sentit, suposo que també és molt important, doncs, a conscienciar sobre la privacitat, no? Ensenyar que no tot s'hi val i que no s'han de donar dades, necessàriament.
Evidentment, abans tu has introduït un fet, que és començar a introduir els nostres fills amb un compte adult, el del pare o el de la mare. Doncs per mi això és una bona idea. Moltes vegades a les xerrades també proposo, faig una proposta similar a aquesta, que és la de crear un compte familiar. Oi que els nostres fills no tenen accés legal a les xarxes socials als 10 anys, però que sí que en tenen moltes ganes, que veurem el seu entorn, amics, companys d'aula i d'altres activitats, que sí que tenen aquest accés descontrolat moltes vegades, doncs per què no ens ocupem nosaltres d'anticipar-nos a tot allò que puguin rebre de nociu, sent nosaltres els protagonistes? Un compte familiar soluciona això. Se li pot donar la iniciativa al nostre fill i amb la nostra indicació, supervisió, validació de tots els continguts, podem anar parlant de què és allò publicable, què no està bé publicar, en quin moment es pot publicar, en quin moment és millor esperar, quin tipus de dada podríem considerar que és privada, quin tipus de dada és perfectament compartible perquè es pot difondre públicament, quins usos podria tenir aquella publicació que hem fet en l'actualitat o en el futur, quan canviem de gustos, quan canviem de vida, quan canviem d'opinió. Això es veu molt clarament quan un s'expressa a les xarxes, per exemple, en temes professionals o polítics, ideològics en general. No som sempre igual, anem canviant. Llavors, també està bé fer el càlcul, de dir, aviam, això ho publico ara i fins a quin punt em compromet? Quina és la meva posició? Totes aquestes preguntes ens les hem de fer els adults i hem de fer que els fills se les facin també.
Aquesta idea m'agrada, fer-los pensar en el futur, en, no sé, per exemple, en si se sentiran orgullosos de les fotos que comparteixen, que pengen ara, no?
Cal valorar-ho. En qualsevol cas, en cas de dubte, jo sempre sóc partidari. Doncs mira, no, si no hi ha cap necessitat de compartir, doncs no ho comparteixis o comparteix en una altra modalitat. Ja sabem que a les xarxes socials hi ha modalitats més tancades, més privades, en què l'usuari pot triar. I si no, no passa res. Podem incidir també en temps present en el nostre passat. Podem esborrar publicacions. I a no ser que siguem, no ho sé, terroristes o traficants i que tinguem un jutge al darrere que estigui, diguem, espiant el nostre itinerari, no passarà res si esborrem una cosa de fa 3 anys que avui dia trobem que ens compromet. Allà amb un jutge. També hi ha a vegades persones que, mira, que no tenen altra feina que perseguir, empaitar, i en el cas de les escoles això és molt habitual en el famós ciberbullying. Una de les coses que fan els assetjadors és el rastreig aquest de, a la cerca de material compromès que pugui servir per assetjar una persona.
En aquest sentit, molts dels sistemes operatius ja compten per defecte amb opcions bàsiques, no?, de control parental. Les podem configurar i activar en els dispositius mòbils. Tu recomanes?
Jo recomano d'entrada fer l'acció directa, diguéssim, fer-nos càrrec de l'educació digital i mediàtica dels nostres fills en primera persona. És veritat que a partir de certa edat aquestes aplicacions, quan dic certa edat, diguem-ho clar, estic parlant de l'adolescència, quan apareix la rebel·lia, quan el poder d'incidència dels pares sobre els fills disminueix, doncs llavors doncs és bo recolzar-nos en aquestes aplicacions de control parental, perquè si hem fet la feina, el que faran és donar-nos seguretat. Ara bé, també m'he trobat moltes persones, molts adults, que sense haver-se preocupat mai de l'educació digital dels seus fills, davant del primer problema que aquests donen, la seva reacció és simplement aplicar una aplicació de control, perdó, instal·lar una aplicació de control parental. Clar, això és una drecera. Trobarem a faltar tot el que no hem fet abans. Mai és tard, pot ser tard, però sempre és recomanable posar-s'hi i depurar els usos dels fills en paral·lels dels pares. I les aplicacions parentals ens hi ajudaran. Ara bé, no confiem tota la nostra sort a les aplicacions de control parental.
També suposo que inculca valors, no? Ensenyar la diferència entre un amic real, un virtual, els likes.
Això és essencial. I aquest és potser el terreny dels valors, el terreny en el qual més ha canviat la societat des de que estem interconnectats. Val? Què és l'amor? Què és el desamor? L'amistat? L'enemistat? L'odi? La ràbia, com es trasllada això a l'esfera digital? Perquè hem incorporat el medi digital a la nostra vida. Per tant, els nostres valors, els nostres sentiments, també tindran un reflex allà. El medi digital, pel seu compte, ha creat també els seus propis valors, però d'altres que ja existien i que han existit tota la vida han mutat, han canviat. I l'exemple que tu posaves és paradigmàtic. L'amistat real que fem amb els nostres veïns, amb els nostres companys i companyes d'escola, doncs segurament és diferent a la que fem amb persones que no hem vist mai en qualsevol de les xarxes socials com TikTok, de què ens han parlat els testimonis que hem sentit abans.
Doncs la propera setmana en parlarem de moltes d'aquestes xarxes socials. Moltíssimes gràcies, Gerard Vilanova, formador, doncs, per explicar-nos tots aquests consells, que jo crec que seran molt útils per les famílies. Que vagi molt bé, bon dia.
Igualment.
Ràdio Sabadell, notícies.
Molt bon dia, són les 12, us parla Núria García. 2 anys del referèndum d'autodeterminació convocat per la Generalitat de Catalunya. Ni Mariano Rajoy ni Carles Puigdemont continuen al capdavant dels governs espanyol i català.